La posició de lateral al Sabadell compta en tot just un parell de mesos amb un bon grapat d'inquilins.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Ja en les primeres jornades de Segona Federació vam veure com al carril dret l'alternaven Salguero, Ton Ripoll i Marc Vargas, però en els darrers partits la posició de lateral esquerra per l'altra banda està sent ja de traca. Els habituals Juanma i Pau Fernández estan lesionats i a partir d'aquí hem vist jugar gent de la base com Olmedo, a altres defenses a cama canviada com Salguero o Vargas, i a la desesperada també queien per l'esquerra atacants com Rubén o el migcampista Urri, tot i que l'àrbitre va decidir que estiguessin poca estona, poc temps allà. L'exigent inici de temporada, amb molta càrrega de minuts i moltes baixes acumulades, està posant a prova d'entrada la fortalesa d'homes com Salguero, amb més de 800 minuts, i la polivalència d'altres, com Vargas, que s'està consolidant per l'esquerra. El vegenc és qui passa avui per la sala de premsa Miguel Quereda, de la nova Creu Alta. De seguida l'escoltem i fa pinta que podria repetir en el lateral esquerre un cop confirmades les sancions. De seguida hi aprofundim també, però sense massa sorpreses, desestimat el recurs presentat ahir pel Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Al control de so tenim un dia més el Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barça rep avui a les 9 al Hammarby a la segona jornada de la Champions de futbol femení. Ho fa necessitat, ja que el conjunt suec va guanyar el primer partit i les de Pere Romeu van caure al camp del Manchester City. El tècnic seguirà sense poder comptar amb Salma Parayuelo. Thomas Tuchel és el nou seleccionador anglès, o millor dit, serà, perquè supleix Gareth Southgate a partir del gener del 2025 i fins al Mundial de 2026, un any i mig de moment. La selecció espanyola de futbol masculí ja és als quarts de final de la Nations League. L'equip de Luis de la Fuente va classificar-s'hi ahir a Còrdoba, superant per 3-0 Sèrbia. I per últim, el Freiking Granollers va perdre 24-28 ahir a la segona jornada de la Lliga Europea Masculina EHF d'handbol contra el Montpellier francès. Rematem el sumari.
Què es comenta la recepció?
De seguida marxem a la nova Creu Alta, on compareixerà en roda de premsa Marc Vargas. Escoltarem també el Sergi Garcés des d'allà, amb l'última hora arlequinada. Tindrem la tercera entrega, el tercer lliurament de la secció d'entrades històriques del Centre d'Esport Sabadell. Si éreu fans de Lino Gutiérrez, avui no us podeu perdre la secció. I a més, avui dia gran de waterpolo aquí a casa nostra, amb la prèvia del partit d'aquesta tarda, Keio Club Natació Sabadell, Olympiacos.
Han parlat en les últimes hores
d'art enverinat de Luis de la Fuente a Luis Enrique.
Estoy muy tranquilo, créeme que no me cambio, no estoy agrandado, pero si lo estuviera también me lo habría ganado. Porque otro en estas circunstancias, no te quiero ni contar, tiraría de carisma y apaga y vámonos. Yo soy humilde, soy educado y no voy a cambiar. Però baila, dejo bailala.
Ves a saber si anava per l'Asturià o no, que cadascú jutgi el que pensi.
De quin partit no estarem pendents?
A les 7 de la tarda, Victoria Berlín contra Zwickau, Regionalliga Nord-Ost d'Alemanya.
I a les xarxes socials.
La Joventut Atlètica Sabadell publica el seu perfil d'Instagram "Ajuda'ns a buscar una nova mascota per la JAS i per la nostra escola d'atletisme". Se'n poden enviar abans del 20 de novembre via mail i del 25 de novembre al 5 de desembre els socis de l'entitat votaran per l'escollida. A més, si voleu tenir més detalls de tot això, podeu anar a Instagram @ja-sabadell de Joventut Atlètica Sabadell i allà trobareu tota la informació necessària.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un exarlequinat, Miguel Ángel Lozano, i també l'exjugador de la PIA o del Club Natació Sabadell i també extècnic del Futbol Sala Sabadell Femení, l'Òscar Fernández.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 8 minuts per sobre de la 1. Anem cap a la nova Creu Alta, sense sorpreses. Confirmades les sancions, si el dijous és dia de confirmació de designació arbitral, avui ho és de resolució de sancions, i el comitè ha decidit desestimar el recurs que ahir va presentar el Sabadell, al·legant les 3 targetes vermelles que van veure jugadors del Sabadell, Rubén Martínez directe i la doble amonestació tant d'Albert Urriols Urri com de Ton Ripoll. Finalment, cas omís del comitè al que presentava el Sabadell, i per tant un partit sense novetats, sense sorpreses, si més no, tant per Rubén com per Urri i Ton, i en el cas d'Aitor Maeso, que per protestar a la banqueta també va ser expulsat, 2 pel segon de David Català. Sergi Garcés, nova Creu Alta, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Podríem dir com a titular que sense sorpreses.
Sí, en aquest capítol sense sorpreses, com dius. No s'esperava, no s'havia de ser massa optimista, i la realitat ha acabat de confirmar el que es veia venir.
Al final, el recurs, jo crec que fins i tot el propi Sabadell el presenta sabent que té totes les de perdre i que és allò, gairebé més el voler alçar la veu que no pas una altra cosa, perquè, com dèiem ja des del primer moment, quan vam veure el redactat de l'acte, poc a fer aquí.
Sí, el recorregut era mínim. Aquí sempre pot haver-hi algun lloc a la sorpresa, però si partim de la base que la veu autoritària o autoritzada sempre l'acaba tenint el col·legiat per davant de l'opinió dels jugadors, tal i com estava redactat en aquest cas, a més, a l'acte arbitral, com diem, deixava lloc a poc dubte, i s'ha acabat de confirmar, doncs, el que estàs comentant, la sanció d'un partit per tots 3 jugadors que van ser expulsats el passat cap de setmana al Narcís Sala.
Per tant, no comptem amb ells de cara al Sabadell-Balears d'aquest diumenge a les 12. 13 efectius de la primera plantilla o 14? No sé si tenim alguna novetat amb Pau Fernández.
Doncs mira, de moment que avui, en la sessió que l'equip ha fet a la ciutat esportiva d'Olímpia, no ha estat present, com a mínim, al mateix ritme que la resta de companys, el defensa Arlequinat. Per contra, si no passa res a les pròximes hores, que no ha de passar, tothom espera ja, de fet, David Català ja compta demà amb que Pau Fernández pugui completar aquesta sessió preparatòria al costat dels seus companys. Per tant, de confirmar-se, de no tenir cap contratemps i pensant que encara quedaran, doncs, aquestes 3 sessions de dijous, divendres i dissabte, podríem ser relativament o moderadament optimistes amb la possible presència de Pau Fernández, ja no dic a l'11 titular, però com a mínim a la convocatòria, començant el partit fins i tot a la banqueta, pel que pugui ser i pel que se'l pugui necessitar de cara a aquest duel contra el conjunt balearico.
Doncs podria ser un efectiu més de cara a aquest partit, el 14è de la primera plantilla. Jo m'atreviria a dir, potser després arriba el cap de setmana i Català decideix tot el contrari, però fa pinta que potser és aquesta opció que comentaves, no?, de veure un Marc Vargas jugant a cama canviada com ho va fer el Narcís Sala, Salguero caient més a la dreta i Càmara i Pedraza com a centrals, i que Pau Fernández estigui per i les mosques a la banqueta.
Sí, seria, jo crec que el més prudent, partint de la base del tipus de lesió, aquest edema ossi que té al peu Pau Fernández, i que sempre comentem és una lesió d'aquelles estranyes o poc habitual en quant al poder marcar el temps de recuperació. Estem acostumats a que una lesió habitualment sempre té més o menys dies, però pots marcar un més menys també en quant a topall de data. En el cas dels edemes, clar, són aquestes particularitats que fan que no pugui ser, que no pugui ser tan matemàtic el fet de dir si és una setmana o 2 setmanes. Per tant, partint de la base que és un tipus de molèstia, un tipus de lesió més dolorosa que no pas una altra cosa, jo seria, crec, que seria el més convenient, però evidentment no sóc entrenador ni formo part del cos tècnic del centre d'esports, jo seria prudent a l'hora d'aventurar-me a pensar que pugui estar per jugar ja d'inici al partit contra l'Atlètic Balears.
En tot cas, sí que crec que serà una pregunta obligada o que li caurà demà passat en roda de premsa al tècnic barceloní, aquesta de Pau Fernández. Escolto, cridòria de fons, això és que el tenis taula està en marxa.
Això és que el tenis taula està en marxa i que no descartem que algun veí de la zona baixi.
A jugar.
No precisament a jugar, sinó
com el futbolín, un euro sobre la taula.
A posar el crit al cel per al soroll, ja no de la piloteta, sinó de la, efusivitat amb la qual celebren els punts, ja siguin guanyats o perduts, els jugadors del Sabadell en aquestes partides improvisades de tenis taula.
Un quart de dues, per això no seria horari tampoc de posar-se les mans al cap perquè algú faci algun crit al carrer.
Doncs ens asseguren que no seria la primera vegada que es presenta algun veí queixant-se dels crits, ja et dic, ja no tant del soroll de la piloteta del Naivaní, sinó de com heu sentit vosaltres mateixos, dels crits que deixen anar els jugadors cada cop que hi ha un punt emocionant.
Estic per demanar acompanyar la família de Núria García a alguna reunió de veïns, Deu estar interessant, el tema segur, segur. Igualment, narrar alguna partideta d'aquestes tampoc està malament, Aquí, com diria algú a la redacció, un Twitch que hauria, algun dia, Sergi, de fer...
Mira, doncs us ho podeu proposar.
Sí o què?
Jo, llum verda perquè pugueu fer qualsevol cosa d'aquestes.
Vinga, va, que avui parla Marc Vargas de tot això, Estem parlant i donant-li voltes al tema del lateral, sobretot esquerrà, però és que avui parla el Bagenc en roda de premsa. Avui era el primer dia després del dia de descans. Normalment demà és el dia de més càrrega, de més teca, de més minuts a l'entrenament. Avui com ha anat aquesta primera sessió més enllà del tema Pau Fernández que hem comentat?
Doncs sessió amb absoluta normalitat, ens asseguren. Ja saps que també el club, dins de la seva política de comunicació, també es guarda i molt, i alguna sorpresa, malauradament, ja ens hem endut l'última, la de Juanma, sense anar més lluny, però teòricament, si fem cas al parte de guerra, teòricament no hi ha hagut cap contratemps i teòricament ja no tenim cap més problema, cap més baixa que les ja sabudes, que les ja conegudes, ja sigui per sanció, ja sigui per lesió.
Per cert, tu ets més assidu allà, però allà a la Ciutat Esportiva Sabadell Olímpia, com a mínim aquest últim cap de setmana ja vaig veure que hi havia lones, que ja no es podia veure des del carrer al camp principal,
Sí, sí. Hi ha un problema, entre cometes, el tema problema, que és que hi ha un tros més tocant a l'escola, al Pau Casals, que encara no està cobert del tot. Per tant, la queixa ara com ara dels responsables del futbol base és que està molt bé haver posat una lona per evitar que la gent miri des de fora i recordem que els partits del Sabadell B d'aquest any, per exemple, s'ha de pagar per entrar si no ets abonat del Centre d'Esport Sabadell, si no ets soci. I que encara queda un raconet que de tant en tant, cada cop menys, però de tant en tant encara veus algun aficionat que se n'aprofita i segueix els partits a través d'aquella tanca que separa el carrer del que són les instal·lacions d'Olímpia. Però sí, hi ha la lona, que era un dels requisits. En queden més, encara? Encara hi ha algun deute pendent per el que és acabar d'adequar la instal·lació als partits de la Tercera Federació.
Teníem el Vituri remenant la resolució, per cert, del comitè i apuntava per via interna que el Sabadell també havia demanat la cautelar dels tres i que, evidentment, l'han tombada. Atenent a tot l'anterior, s'ha de començar indicant que no procedeix pronunciar-se sobre les mesures cautelars sol·licitades, ja que el jutge disciplinari únic va pronunciar-se i resoldre sobre el fons de l'assumpte. És a dir, que com que ja et tombaré directament el recurs que has presentat, no et puc acceptar tampoc la cautelar perquè ja te l'he respost. I d'aquesta manera confirmen la baixa de tres partits, un per cadascun d'ells, de Ton Ripoll, d'Urri i de Rubén Martínez. Més tranquil·litat això implica que estàs baixant o no?
No, encara no.
Doncs que acaba, acabat esperant. El punt, llavors.
Saps què passa? Que hi ha hagut sessió preparatòria, no gaire llarga en el temps, en quant als minuts de treball, però sí que després els jugadors avui han passat pel gimnàs, després d'aquest entrenament a l'Olímpia, i això ha fet que el que podria haver estat sobrar minuts i fins i tot haver començat, com ha passat en alguna ocasió, poques, però en alguna ocasió, haver començat la roda de premsa abans d'hora, avui ens acabarà portant doncs això, que portem ja dos minutets, no arriba, d'endarreriment respecte a l'hora exacta, d'un quart de dues, que era l'hora prevista per aquesta roda de premsa de Marc Vargas.
Acabo preguntant-te, a l'espera que aparegui el protagonista, per Vargas, precisament, que ha tingut allò, entrades i sortides de l'11 titular, ha tingut moments que s'ha consolidat en el lateral dret, tenint en compte que no va començar jugant, ho va fer, crec, Salguero a Torrent, i que ha anat alternant també amb Ton Ripoll en aquesta banda, a vegades Ton Ripoll per davant, Vargas per darrere, a vegades Ton Ripoll directament ja com a lateral, però aquí ha demostrat polivalència també, sabent actuar en el carril esquerre quan se l'ha necessitat.
Sí, sí, sí. Tot això t'ho dic ja entrant a la sala de premsa.
Davant
sí,
d'ell, no?
Correcte.
Com a primera pregunta.
I anava a posar allò el pinganillo perquè contestés ell directament a la reflexió. Vinga, va, que ja estem a la sala de premsa amb Miguel Quereda.
Doncs vinga, va, comença la roda de premsa de Marc Vargas, del futbolista del Bages.
Sí, Marc, com estàs? Bona tarda. És gairebé obligat començar a preguntar-te en nom del vestidor com esteu, com heu paït i com, què queda, si és que queda alguna cosa de la ressaca de tot el que vam viure diumenge, més enllà del que ja sabem, sancions, etc. Com està el grup després de tot el que va passar i vam viure diumenge?
Bueno, jo el grup el veig molt bé. Al final, una derrota no ens traurà de la línia en la que hem de treballar. Més que enfadats, estem orgullosos del que hem aconseguit, que animar tota l'afició a poder ser la gent que vam ser. Llavors, això vol dir que estem treballant en la línia que toca i això no ens traurà dels nostres objectius.
Si han parlat de l'arbitratge i de les situacions que es van viure al final del partit. I si us queda, si podien haver fet alguna cosa més.
Al final, les expulsions són un punt bastant clau en aquells minuts de partit, però bueno, nosaltres ens hem de centrar en lo nostre, en el que podem controlar. Llavors, el que podem controlar és que fins a la primera expulsió també anàvem per darrere en el marcador. Llavors, nosaltres a centrar-nos en el que podem controlar, fer el millor possible la nostra feina i a partir d'aquí el que no podem controlar, doncs intentar minimitzar-ho al mínim possible.
Com es prepara? Tenint en compte l'allau de baixes...
Com es prepara un partit amb l'allau de baixes? Que condicionarà la setmana i condicionarà la preparació també, si s'ha comentat això.
Sí, al final tampoc no anem sobrats d'efectius ara mateix, però bueno, tenim la sort de que tenim una plantilla on tothom pot jugar. Per sort hi ha jugadors que poden jugar a diverses posicions, llavors amb això sí que tenim una certa avantatge perquè ens podem adaptar més a aquest tipus de situacions. Al final també tenim gent del filial que ve superpreparada, llavors crec que no ens hem de centrar en això, al final cadascú fa la seva feina i això, si fem això, tot sortirà bé segur.
Sí, parlant d'aquesta polivalència que teniu algun dels jugadors, pregunto per la situació que es presenta aquest cap de setmana en concret. Juanma lesionat, Pau Fernández a l'espera de veure com acaba d'evolucionar, perdem Ton Ripoll per la sanció a l'altra banda i es queda Marc Vargas aquí, que fins ara l'hem vist a la dreta, també t'hem vist a l'esquerra en algun moment. No et preguntaré on et trobes més còmode, simplement et preguntaré si et fas una mica la idea de que a veure per on et vol el míster aquesta setmana davant d'aquesta necessitat òbvia que té l'equip per les dues bandes.
Sí, al final bueno, tinc la sort de que he jugat a diverses posicions, llavors doncs, on el míster em demani... Jo penso que al final som jugadors que estem per això, llavors intentar fer la millor feina possible allà on em toqui, sigui la dreta, sigui l'esquerra, inclús alguns minuts que he jugat de central, m'és igual, llavors fer-ho el millor possible on em toqui i això a tots els companys de l'equip que segur que ho farem.
El calendari capritxós perquè després de Sant Andreu ara ve un altre rival directe com és l'Atlètic Balears. Partit important, evidentment.
Sí, al final ells tenen evidentment uns objectius molt similars als nostres. Si és un rival directe o no, al final és molt aviat per dir-ho, però sí que en principi a nivell de plantilla i de jugadors ho hauria de ser. Llavors, bueno, nosaltres ens el prenem amb el mateix respecte que ens prenem a tots els rivals. Al final estem tots a la mateixa categoria. Llavors, treballar-lo com sempre, treballar durant la setmana i al fin de a guanyar com sigui.
Què espereu d'aquest Atlètic Balears?
Què esperen de l'Atlètic Balears?
Penseu com vols que serà un dels rivals que estarà aquí a la part alta?
Sí, serà un dels rivals de la part alta.
I si aquesta circumstància que hi hagi dos partits a la nova Creu Alta seguits?
I dos partits seguits ara a la nova Creu Alta. L'Atlètic Balears i Olot, si això és un avantatge... per refer-se del partit.
Bueno, al final, com he dit, el Balears té uns jugadors de molt nivell, llavors ens exigiran al màxim. Sí que és veritat que a casa hem de fer forts, hem de fer aquest pas endavant, llavors el fet de que vinguin dos partits a casa és positiu per nosaltres. Al final, jugar amb la nostra gent sempre ens ajuda moltíssim, perquè fins al minut 90 que no deixarem de córrer només perquè estiguin ells, llavors Això ens ha d'ajudar i hem de sortir a treure el màxim de punts possibles a casa, perquè al final és el que ens ajudarà a final de temporada a nivell de classificació.
Sí, sent un dels joves del vestidor, però ara ja amb l'experiència que acumules, m'agradaria que parlessis, que ens parlessis una mica de tota la gent jove que està venint des de l'Obrador per obligació en molts casos, segurament també per confiança, però òbviament també per aquesta necessitat que té l'equip. Com els veus amb aquesta necessitat que té ara mateix el primer equip d'anar tirant del B, del juvenil en algun cas? Com els veus a tots plegats?
La veritat que superbé. Cada cop arriben més preparats, es nota moltíssim. Al final, la feina que s'ha fet des de baix és espectacular. Jo recordo quan estava a baix que el filial estava a segona catalana, llavors el pas era enorme. Ara ja només hi ha una categoria pel mig, llavors crec que és un aspecte molt positiu. Arriben molt més preparats a nivell de competir, d'haver ja estat contra gent de nivell, llavors arriben molt bé i no, ja no és una necessitat, sinó que simplement si s'ho guanyen tindran el lloc i que segueixin treballant així, perquè a nosaltres ens estan ajudant una barbaritat.
Si al principi parlaves del tema de l'afició, potser tu no et va sorprendre tant.
Potser a ell no li van sorprendre els números d'aficions que van, hi havia el Narcís l'altre dia, si els companys que mica en mica es van habituant, si els va sorprendre aquesta resposta de l'afició. I que és un fet destacable.
Sí, al final sí que és veritat que jo ja havia viscut desplaçaments bastant massius. Al final recordo el del Johan Cruyff, que el vaig disfrutar moltíssim. Llavors sí que és veritat que els nous del vestidor s'han quedat una miqueta parats, però bueno, al final els que portem aquí més temps també i els hi anem inculcant el que és el Sabadell, el que és aquesta afició i el que volen, que al final si nosaltres el donem tot mai et reprotxen res. Llavors es va demostrar, crec, que al final del partit de Sant Andreu vam perdre i tot i així tothom estava orgullós de nosaltres, perquè al final es nota quan ens ho deixem tot i crec que és el que hem de fer perquè és el mínim que es mereixen.
Insisteixo una mica en això de l'afició, no? Insisteixo en el tema de l'afició. Es pot dir d'aquesta afició.
Tornarà a estar aquí diumenge
i el següent. Quines paraules se li poden donar a l'afició?
Nosaltres crec que cada vegada som més conscients del que tenim, cada vegada li hem de donar més valor perquè ens ajuden moltíssim i ells han de ser i ho són conscients d'això i així ens ho estan demostrant. Llavors el que nosaltres hem de fer ara és tornar-los aquesta confiança. Crec que de moment l'equip està treballant com ho ha de fer i l'afició ens ho està valorant i nosaltres els valorem a ells. Per tant, crec que anem en la bona línia. Al final, aquesta comunió entre l'afició i l'equip es nota i això ens farà sumar molts punts, estic convençut.
Una vez a nivell personal,
com es veu? En aquest inici de temporada, com s'està veient?
Sí, al final vaig tenir una pretemporada complicada. Vaig haver de treballar moltíssim perquè degut a la lesió no vaig arribar a les millors condicions i crec que a poc a poc m'he anat posant a to. Al final ara estic amb confiança, llavors bueno, ha de seguir així, m'agradaria seguir sumant minuts, llavors seguiré treballant per això i al final el tema de la posició m'és igual perquè som jugadors, llavors on sigui, on el míster em demani i allà que donaré el màxim.
Doncs fins aquí la roda de premsa a Marc Vargas a l'estadi de la Nova Creu Alta, en aquesta sala de premsa, Miguel Quereda.
Doncs ha parlat el de Sant Fruitós, per cert, Sergi.
Ara li preguntarem, perquè com hem anat darrere d'ell, tampoc era plan.
Diria, si no em falla la memòria, que sí, que segur que és del Bages, segur que és nascut a Manresa, però diria que del poble de Sant Fruitós del Bages. Et preguntava abans, Sergi, pel seu rendiment i gairebé rematarem la connexió d'aquesta manera, fent una miqueta de valoració més enllà del que ell ha dit de jo jugaré allà on toqui, tinc aquest punt de polivalència que coneixíem, però la veritat és que no ho està fent gens malament jugant a cama canviada.
Sí, no. De fet, l'altre dia a Sant Andreu el Narcís Salà va ser dels destacats de l'equip jugant en aquesta posició. Dona'm un segon, Adri, un segon.
Doncs sí, sí, he fet feina interna, no sé si és per acabar d'esclarir el lloc de procedència del jugador que, com comentava ell mateix, va arribar aquí a Sabadell per formar part de l'obrador arlequinat en un primer moment i després ja va acabar fent el salt amb sessió inclosa la temporada passada a la primera plantilla arlequinada, però vaja, el Bagenc, que avui ha estat protagonista i que és un dels 13/14, en funció de Pau Fernández, jugadors del primer equip que estaran disponibles diumenge a les 12 per David Català en aquest Sabadell Atlètic Balears, duel d'equips, com deia el mateix Vargas, que sobre el paper han d'estar aquí dalt. Ja veurem després si són rivals directes o no. N'has tingut prou, Sergi, o no?
Sí, sí, sí.
I què?
Sant Fruitós.
Sí, eh?
Acabem de confirmar.
Doncs mira, vaig una mica peix de memòria, però com a mínim confirmat que és de Sant Fruitós. Hi havia... Ara ja vaig molt més enllà. No hi havia un pilot que era de Sant Fruitós? Txeca, potser?
Carles Txeca, no? Era el pilot de Sant Fruitós? Sí.
Ara, vaig a fer... Dóna'm tu ara el minutet i faig un Google ràpid.
No, jo diria que sí, però tampoc sóc expert ni molt menys, ja sabeu, els del Pit and Go, amb el món del motor.
Sí, sí, Sant Fruitós del Bages, doncs mira, Carles Txeca i Marc Vargas, dos esportistes que han sortit d'aquesta localitat del Bages. Per la resta, Sergi, el partit és diumenge a les 12, ho venim explicant des de principis de setmana. N'hi ha dos de consecutius a la nova Creu Alta. El segon va endarrerir una miqueta el seu horari. Serà el següent diumenge a les 6 de la tarda. Hi ha alguna més novetat que haguem de conèixer?
No. Simplement aquest ball d'horaris, amb aquest canvi que ja vam explicar, perquè a la prèvia del partit contra la Unió Esportiva Olot es farà la tradicional també presentació de tot el futbol base arlequinat. Ha de començar cap a 3:45 a l'estadi de la nova Creu Alta. Es volia anar amb calma i no anar després atropellats amb l'escalfament dels equips i tot el que ha de venir a darrere. I, per tant, s'ha decidit això, endarrerir una hora aquest partit. Pel que fa al partit del Cira, no hi ha horari confirmat. Continua treballant el club amb la idea, a nivell logístic i a nivell d'expedició i de viatge, que el partit es jugarà diumenge a les 5 de la tarda. Però, insisteixo, sense confirmació oficial d'aquest partit davant la Unió Deportiva Alcira.
Aquest crec que te'l deixaré a tu, eh? D'aquest sí que em baixo del vaixell, eh?
Sí, sí, ja en parlarem algun dia d'això.
Si algú s'acaba de connectar, per cert, a la ràdio, comentàvem des de fa mitja horeta, des de l'inici de l'Hotel Suís, però ara fa res, un segon, ha saltat també la piulada a X, confirmades les sancions d'un partit per Rubén Martínez Urri i Ton Ripoll, malgrat el recurs del Sabadell. Cap dels tres expulsats al Narcís Sala podrà jugar aquest diumenge al Sabadell Atlètic Balears. Més informació, com dèiem, a radiosabadell.fm. Tu, Sergi, a Lino Gutiérrez el recordes jugant o no?
A la tele.
Sí, eh?
Sí, a la tele.
Ara vaig molt...
O sigui, és més, et podria dir el partit que recordo.
Sí? Quin?
Perquè el van televisar, evidentment, i va ser un derbi contra l'Espanyol.
Ah, en la temporada 86-87 o 87-88.
Ja m'estàs apurant molt.
No, però aquells dos anys a primera divisió.
Podia tenir 7-8 anys tranquil·lament, sí. Mm.
Doncs
sí, no... sí, a primera divisió, perdona, a primera divisió.
Sí, no, sí, entre el 86 i el 88, llavors. No desconnectis...
És més, perdona, ja t'ho acabaré d'arrodonir, amb el Sabadell jugant de vermell i blanc a Sarrià, el desaparegut de Sarrià.
Per tant, fora de casa. Doncs no desconnectis, que parlem ara de Lino Gutiérrez. Una abraçada.
Fins ara.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell. All right, let's go. Ladies and gentlemen.
Poques vegades el Sabadell haurà homenatjat a un jugador en aquell moment d'un dels eterns rivals, com és el Terrassa. Va succeir l'any 1992 i en la tercera entrega de les entrades històriques del Sabadell aquí a l'Hotel Suís, després d'haver anat a Múrcia i a Bruges, ens quedem a la nova Creu Alta avui per un partit que és que, clar, no era un homenatge a un jugador qualsevol, era un homenatge al senyor Lino Gutiérrez, l'emblema segurament de la història arlequinada. Miquel Cirera, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
A més, a diferència de les dues anteriors, avui em portes fins i tot l'exemplar original d'aquell moment, i ara em deies fora d'antena, i ep, que aquesta no l'he hagut d'aconseguir d'enlloc, que jo mateix vaig anar aquell dia i segurament era un dels pocs que vaig anar aquell dia a l'estadi.
Sí, sí, la veritat és que aquell dia vam estar en família. La veritat és que si vam arribar a les 1.000 persones, o millor vaig una mica llarg, perquè em sembla a mi que un ambient molt fred, la veritat, recordo molt poca gent al camp.
Diumenge es van complir 32 anys d'aquell partit, 13 d'octubre del 92, l'entrada, començo per l'entrada, després anem al què, l'entrada... És maca en el sentit que d'entrada és blava i blanca, sobretot molt blanc, i que té la fotografia de l'homenatjat. Estadi Municipal de la Nova Creu Alta, partit homenatge al jugador Lino, i amb una foto aquí del sabadellec.
Del jugador, sí, tant. Bueno, és una entrada bastant maca. Està prou bé, estava força bé.
El partit com a tal, clar, hem de posar en context una miqueta. El Lino estava jugant al Sabadell des dels 10 anys. De fet, només cal mirar la luna que hi ha a Gol Sud, ara anomenat Gradalino, per saber la quantitat, la tira d'anys que va jugar amb la samarreta arlequinada. Acabava de deixar el Sabadell aquell últim estiu i va fitxar pel Terrassa, que va ser l'última etapa abans de penjar les botes. Per tant, en aquell moment, Lino el que fa és jugar un últim partit amb el Sabadell quan ja era jugador del Terrassa.
Sí, exactament. Havia fitxat pel Terrassa, em sembla que va estar una temporada només. Però sí, és curiós perquè el partit d'homenatge va vestir la samarreta del Sabadell, va fer de capità, sent jugador del Terrassa. És una cosa molt curiosa. Ara no sé si podria passar una cosa semblant.
Tampoc em sembla que el Terrassa tingui cap Lino ara mateix, com per poder-lo homenatjar. Aquell dia juga 29 minuts Lino, abans de deixar el seu lloc a Tarsi. Hem dit que era un 13 d'octubre, hem obviat que era un dimarts 13, que ja té nassos, eh?
Sí,
o sigui,
sí.
Que aquí els supersticiosos potser no van anar-hi per això, però crec que és que hi havia molts arguments per no anar-hi entre setmanes. Dimarts contra el Barça, que no ho hem comentat, però un Barça molt descafeinat. Hi havia aturada de seleccions. Espanya, per exemple, jugava un parell de dies més tard a Irlanda del Nord. Tots els internacionals del Barça no hi eren, però clar, estem parlant del Barça del Dream Team, però amb una plantilla molt descafeinada, eh?
Sí, la veritat. Va ser una barreja de jugadors del primer equip i del filial. Però jo, més aviat van ser les reserves del primer equip i les reserves del filial, i la veritat és que l'alineació no engrescava gaire que la gent anés al partit.
Mira, tinc tots els que van jugar, alguns sí que són coneguts, per exemple, Busquets pare, òbviament, el porter, Eusebio, Julio Salinas, Vitzke, però després, ostres, hi ha algun que va passar sense pena ni glòria pel Barça, des de La Fuente, Gonzalo, Pablo, Tito, John Vaquero, Serna, Roteta, Miguel Ángel, Delgado, Almagro i Nacho Castro. Aquests són tots els que van jugar d'inici o entrant des de la banqueta, en un partit que va acabar amb empat.
Empat a dos, sí. Va marcar el Barça primer. Julio Salinas va marcar el 0-1. Després el Magro, al minut 66, marca el 0-2. I bueno, després Borges, el 74 penal i el 79, va fer el definitiu empat a dos.
Llegia ara el partit a més... Per si hi havia prous arguments com per no anar-hi, que hi havia un de molt gros que era homenatjar a Lino, que ja només amb això ja es mereixia el camp ple a rebentar, que no va ser el cas malauradament. Però a sobre el partit era televisat en aquell moment, que l'any 92 tampoc era com ara que tot es televisa, pràcticament.
Sí, es va televisar crec que per el Canal 33 d'aquella època. Clar, televisat un dimarts per la nit, un 13 d'octubre, que no fa gaire calor precisament, i bueno, els arguments no donaven perquè la gent anés al camp. I a part crec que tampoc es va publicitar gaire l'homenatge, i bueno, tot plegat va fer que la veritat l'ambient fos molt fred.
Jo no tenia ni 4 anys en aquell moment. Em faltaven res, un parell de mesos per fer els 4 anys. Evidentment no recordo ni el Lino futbolista ni aquest homenatge en particular. Però, ostres, he estat llegint cròniques i se m'ha quedat un mal cos. Gairebé dècades després ha tingut més homenatge, més repercussió la figura de Lino que no pas en aquell moment. Perquè ara mateix, insisteixo, una de les 4 graderies de la Nova Creu Alta du el seu nom. I, en canvi, l'homenatge... Mira, tinc aquí el retall de Mundo Deportivo, crònica d'Eduard Montaner de l'endemà. Lino merecía mucho más. Aquest era el titular. Y al subtítulo, el jugador recibió un descafeinado homenaje tras estar 23 años ligado al club vallesano. Sabadell y el combinado barcelonista empataron en un encuentro disputado en familia. Y bé, si després hi entres ja més al detall, una primera parte monótona, etcètera, etcètera. O sigui que al final transmet la sensació que fins i tot el propi Sabadell no s'ho va prendre seriosament a l'alçada de la llegenda que és Lino.
Jo crec que no. La veritat és que no va estar a l'alçada i bueno, menys mal que fa uns anys jo crec que se li ha fet justícia posant el seu nom a una graderia de l'estadi i bueno, jo crec que una mica compensa aquell homenatge que se li va fer, que la veritat no va estar a l'alçada.
És que després, a la següent pàgina de Mundo Deportivo, que, ostres, com ha canviat també, Mundo Deportivo d'aleshores a ara, és veritat que el Sabadell estava a segona, que era contra el Barça, però gairebé dues pàgines per parlar d'aquest homenatge a Lino, i dos enviats, dos corresponsals, estava Manel Rodríguez també fent la contracrònica, i en declaracions del mateix Lino deia, com a mínim, els meus amics sí que hi eren, i agafes una miqueta el retall. Diu, Lino Gutiérrez sentía en el momento de ser sustituido una emoción muy especial. Después de tantos años de jugar en este club y de pisar este césped, es emocionante pensar que este es el día que me despido, comentaba el ahora jugador del Terrassa. Tengo muchos recuerdos en este equipo, unos buenos y otros malos, pero estos prefiero olvidarlos. Hay que tener en cuenta que yo entré en el Sabadell cuando tenía 10 años y al principio solo jugaba para divertirme, pero con el paso del tiempo te lo vas tomando más en serio. Sobre las gradas vacías, Lino comentaba que imaginaba que vendría muy poco público. Las circunstancias no eran las mejores y yo ya me lo esperaba. Cuando las cosas, contame aquesta, cuando las cosas se hacen por compromiso, salen así. De todos modos, estoy contento porque mis amigos sí han estado presentes. Clar, és que estàs homenatjant el que és el teu històric capità, que fins fa uns mesos era jugador del teu equip, de Sabadell, etcètera, etcètera, i ell mateix surt dient, això s'ha fet per compromís i per sortir del pas.
Sí, 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 està clar que de la manera que va anar tot, queda molt clar que allò no... Ni la directiva de l'època s'ho va creure, allò. Diguéssim, per exemple, si això... en lloc de ser Sabadell fos un equip anglès, Lino quan es va retirar li haguessin posat una estàtua a l'estadi, s'haguessin fet llibres, s'haguessin escrit llibres sobre ell i s'haguessin venut milers d'exemplars. Vull dir, i en canvi pues, aquí pues, semblava que era un jugador més.
Sí, sí. 337 partits oficials amb la samarreta del Sabadell i a més la història perfecta d'algú de Sabadell que aconsegueix arribar al primer equip i que el porta com a capità a la primera divisió. O sigui, que és gairebé tancar el cercle del que pot aspirar algú de Sabadell, que ho pensi qualsevol jugador del futbol base ara, d'emular a Lino i d'arribar a ser capità de la primera plantilla arribant a primera divisió.
Sí, o sigui... sí, i arribant a primera divisió, a més, debutant a tercera divisió i arribant fins a primera divisió. Vull dir que Lino va passar per totes les categories del futbol nacional. És una fita, vamos, pocs jugadors ho poden dir.
Dins d'això de prendre-s'ho seriosament o no, a mi m'ha cridat també molt l'atenció l'escàndol que va haver-hi amb l'àrbitre, que no sé si el tens controlat.
Sí.
Ostres, és brutal, perquè el mateix àrbitre, que era Borrego Moreno, va reclamar 90.000 pessetes que li devia el Sabadell.
Sí, sí, la veritat, bueno, si posem la temporada en context, va ser la temporada que vam tenir dos descensos... un esportiu i l'altre els despatxos, i va ser per impagaments i ja, o sigui, hi havia problemes econòmics al club, està molt clar.
Però és que fins i tot l'acte d'aquell partit d'homenatge va fer constar que el Sabadell no va pagar-li al col·legiat, i fins i tot el president del Col·legi d'Àrbitres de Sabadell, el senyor Moraleja, també va parlar d'aquest tema, va qualificar d'indignant i de prepotents de la vida els responsables del Sabadell a la junta directiva encapçalada en aquell moment per Rafael Arroyo. És clar, al final tu fas un homenatge a una llegenda teva i gairebé surts escaldat a tot arreu.
La veritat és que va sortir tot malament, no?
Doncs jo crec que és com una espina que s'ha tret històricament al Sabadell amb Lino amb el pas dels temps, eh? I no ho he parlat mai amb ell, però tinc aquesta sensació que està vinculat ara als veterans, en molts aspectes socials també, és una persona que viu a tocar de l'estadi, que al final amb el temps s'ha fet una mica de justícia. I nosaltres volíem que fos la tercera entrega d'aquesta secció Res a veure amb les dues primeres, eh? De dècada, evidentment, perquè estem parlant de principis dels 90, ens havíem anat als 60 en les dues primeres, i en aquelles eren dos moments històrics del Sabadell. Ara era una llegenda del Sabadell, però un partit que no té transcendència esportiva com a tal cap ni un.
No, està clar. Vull dir, és, bueno, l'homenatge a un jugador que ha sigut un símbol del Sabadell, i bueno, la veritat és que no és el que es mereixia, i bueno, és el que hi ha.
És el que hi ha. Aquestes són peces, per ser, amb això gairebé ho remato, si no em dius el contrari, tu que ets col·leccionista, de les que són difícils de trobar, o de les que tenen un valor extra, no? Normalment, home, evidentment, una entrada del Dia de Bruges, una entrada que segur que hi anirem, de la final de Copa del 35, etc, evidentment que tenen un pes, eh? Però que al final, homenatges, partits així una mica diferents, tenen com un valor especial aquestes entrades, no?
Sí, bueno, és... jo, per mi, pel fet de ser de qui és l'homenatge, per mi té un valor molt, molt important, perquè ja et dic, és potser el símbol més important del Sabadell com a jugador. Difícil, bueno, és que eren molt poquets aquell dia. No sé la gent que arribaria a guardar l'entrada, però no sé si hi haurà gaires por ahí. Gonzalo sé que la té, però no sé si hi ha algú més. També hi ha gent que col·lecciona homenatges i no em consta ningú que la tingui.
Mira, que serveixi gairebé per fer-nos una mica a la idea, eh? L'entrada que tu ens portes i la que teníem nosaltres, no original, són diferents. I em deies tu avui quan has arribat, jo tinc aquesta que posa que és la 2629, però ni de broma hi havia aquestes persones. I la prova està en que l'entrada que teníem nosaltres era la 2613. Per tant, no arriba una vintena de diferència d'una a l'altra.
Sí, sí, no, està clar. Jo deuríem començar pel 2500, no, a vendre-les, perquè si no ho entenc. Perquè ja et dic, jo veig seria el partit i no érem tanta gent, no?
Doncs avui homenatge a Lino de rebot, també, parlant de l'entrada d'aquell dia, però que serveixi també per homenatjar aquí a l'Hotel Suís, a la secció de les entrades històriques del Centre d'Esport Sabadell, el jugador més legendari que ha tingut els 120 anys, una mica més, d'història del conjunt arlequinat. Miquel Cirera, tu que hi vas ser aquell dia, un dels pocs, gràcies per explicar-nos-ho.
Gràcies a vosaltres.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, de tornada, un minut per sobre de tres quarts de dues. El Keyo Natació Sabadell rep aquesta tarda l'Olympiacos del Pireu en el segon partit de la fase de grups de la Champions masculina de waterpolo. Tot i que els grecs són el teòric rival a batre d'aquest grup, del grup D, és l'equip de Quim Colet qui ocupa ara mateix la primera posició després de la jornada inaugural. El club, recordeu, es va estrenar dimecres passat guanyant per 2 de diferència a la piscina del Rarin ante Sabona, mentre que l'Olympiacos va haver de recórrer la tanda de penals per superar el Pireu al Primorac Montenegrí. Tot i això, com admet el tècnic Quim Colet, davant hi haurà un dels principals favorits a aixecar el títol.
L'Olympiacos, que per mi és un clar candidat a guanyar la Champions i que està, crec, un esglaó per sobre del resta del grup, però també sabem que són terrenals i que vindran escaldats, però que nosaltres, vull dir, lluitarem de tu a tu amb ells, evidentment, per poder seguir sumant i fent una molt, molt bon inici de temporada en Champions, que no és l'inici de la fase de grups,
però no és l'inici de la Champions, que vam tenir que passar la qualificació amb una nota molt alta, doncs seguim aquest camí.
A un quart de set arrencarà aquest Keio Natació Sabadell Olympiacos a Can Llong. Saludem ara un dels jugadors del conjunt sabadellenc en directe i li agraïm que a poques hores del partit atengui la trucada de Ràdio Sabadell. Alberto Barroso, què tal, com estàs?
Hola, buenos días.
Partidàs, a la vista. Primera visita de l'Olympiacos masculí aquí a Sabadell. Deia ara el míster, un candidat a tot, aquest Olympiacos.
Sí, 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 es un candidato a ganar la Champions, por supuesto. Y con un reto complicado, pero para nosotros nada escrito todavía.
Els grecs, tercers la temporada passada, tenen baixes sensibles, podríem dir, de l'esquerrà Zalanki, el millor jugador de l'any passat, tampoc el croat Luka Lonchar. Com els pot afectar tot això?
Bueno, es un equipo muy completo que yo creo que, bueno, a lo mejor pueden sufrir las bajas de uno o dos jugadores, pero creo que tienen calidad por todos los costados. Entonces, será difícil, pero lo que he dicho, no está nada escrito de momento.
Has acabat les dues primeres respostes dient el mateix, que és no hi ha res escrit. Per on passen les opcions del club per parlar malament, fotre i mà?
Pues mira, tenemos que hacer los mínimos fallos posibles. Todo lo que tengamos a nuestra disposición, aprovecharlo. Y sobre todo parar sus boyas, que son bastante fuertes, sus centros.
Heu fregat dos cops el passi als 8 millors d'Europa. Va guanyar ja l'any passat, per exemple, el Novi Beograd. Un triomf avui aproparia molt, després de la victòria a Savona, al Natació Sabadell a la següent ronda. Podríem dir que és un dia gairebé per doctorar-se a Europa, no?
Sí, sí, sí. La verdad que podría ser incluso histórico, pero creo que lo que tenemos que pensar ahora es en construir desde hoy mismo lo que puede ser un sueño para el club y para nosotros.
Vindrà, això sí, suposo, amb la lliçó apresa a l'Olympiacos, per això d'haver empatat el primer partit a casa contra el Primorac, veient també la vostra victòria a Itàlia contra el Savona, m'imagino que aquí sorpreses les justes, no? No els enganxareu de sorpresa, vaja.
No, 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 claro, por supuesto. O sea, al final, el partido de hoy, ellos no van a querer regalar ni un punto aquí, y van, yo creo que lo tienen bastante claro. Aquí ellos tienen que venir a ganar, pero aquí estamos nosotros para ponérselo muy difícil.
I la última, Alberto, pensant una miqueta més enllà del partit d'avui, ho venim explicant, però no sé si noteu molt aquest salt qualitatiu que ha fet el Sabadell pel fet de portar ja 3 anys jugant de manera regular a Europa contra equips de la mida de l'Olympiacos ara, del Novi Beograd, digue-li el nom que vulguis, però vaja, que us aporta un plus després.
Sí, sí, creo que este equipo no se rinde, vamos a por todo, peleamos cada balón, creemos en el proyecto y en el equipo, y creo que esto nos está haciendo poco a poco pues posicionarnos un poco mejor en Europa.
Doncs Alberto Barroso, que tant de bo que tingueu molta sort avui en aquesta primera visita de l'Olympiacos aquí a Sabadell, i com deies abans, que res està escrit i que tant de bo que pugui ser l'inici de vés a saber què parles del Punt Natació Sabadell. Una abraçada, cuida't molt.
Una abraçada, ciao, ciao.
I no deixem acabar el waterpolo, saludem al Pau Vituri, que el tenim aquí a l'estudi. Pau, què tal, com estàs?
Hola, Adri, què tal?
Perquè avui també has estat remenant dades històriques, dèiem, i hem insistit moltes vegades, aquí a Ràdio Sabadell hem parlat molt de l'Olympiacos del Pireu, però sempre en clau femenina. Això sí, no és la primera vegada, ni molt menys, que el club juga contra un equip grec.
No, de fet, contra el femení hi ha hagut 4 finals de Champions. 4, dues
per gairebé un clàssic en waterpolo femení, i en canvi en masculí no s'ha jugat mai.
Totalment. De fet, l'última, a la Nova Escullera, va ser un Sabadell Olympiacos, però 4 finals de Champions, insistim, dues van caure per banda, però ens cridava l'atenció l'altre dia que, remenant estadístiques i remenant hemeroteca, no trobàvem cap precedent del masculí, no ens sonava cap precedent del masculí contra l'Olympiacos, i confirmat també des del Club Natació Sabadell, a qui agraïm les gestions que hem fet allò per remenar la base de dades que tenen allà. Efectivament, no hi ha hagut cap partit en tota la història contra l'Olympiacos del masculí. Per tant, el d'avui és el primer. Les vegades que el club havia jugat la Champions havia anat a parar a grups diferents del de l'Olympiacos. Per tant, avui cita amb la història.
El que sí que hi ha és algun precedent contra algun equip del Pireu, que recordem que sí. Està a tocar d'Atenes, però no és ben bé Atenes.
Sí. Vols una curiositat?
Som-hi.
Són 6 partits contra grecs a Europa en categoria masculina, i cap d'ells s'ha disputat a Atenes o a Grècia. Tots han estat a d'altres localitats d'Europa, però cap a Grècia. Per tant, el de la segona volta contra l'Olympiacos també serà un duel històric en aquest sentit pel masculí. Per exemple, la majoria han tingut lloc
seus neutrals, no? De fases de grups.
De fases de grups prèvies. Per tant, amb un tercer o amb un quart equip involucrat que feia com a anfitrió.
O sigui, a Maribor, Eslovènia, a Amersfoort, la localitat neerlandesa d'on era la família dels Bildebur.
Sí, el més proper va ser el 2021. A més, un any recordat, temporada 21-22, que és l'èxit de l'Eurocup, doncs es va jugar i guanyar contra l'AEK a Novi Sad, a Sèrbia, 10-8. Però tenim també, per exemple, la temporada 2011-2012, no em vull equivocar, però diria que és la de l'altra final de l'Eurocup contra el Savona a casa, que es va perdre. També es va jugar a principis de temporada contra el Kios a França, en aquest sentit. I també amb victòria sabadellenca. El 2009 contra el Patres, també amb victòria sabadellenca dels Països Baixos, 14-8. Tot això a l'Eurocup o a la Copa Lent, com se li deia abans. A la Champions, l'únic precedent és el del 17 de setembre del 2003 contra l'Ethnikos
del Pireu,
10-6, però aquest partit es va jugar a Maribor, perquè també estàvem parlant d'una fase prèvia. Tenim un enfrontament també contra el Patras a Imperia, 17-6, l'any 94, també victòria. I també victòria, Adri, segurament és el... Vaja, és el precedent més nostàlgic, perquè estem parlant d'un partit contra l'Ètnikos de la Copa Lent de la temporada 93-94, victòria 17-13, un partit que es va jugar a la Muni, a la piscina municipal de Sabadell.
I segurament, bona part, per no dir tots els que avui jugaran, ni havien nascut en aquell moment o tenien pocs anys, potser començaven a nadar en aquell moment.
Estic pensant, diria que el porter d'Olorrio és del 93, precisament.
Depenent del mes.
Sí, Barroso també crec que té 30 anys. No sé si havia nascut o no. Sí.
Déu-n'hi-do. Vitor, hi ha alguna cosa més o avui a un quart de set pendents de Calllong?
Pendents de Calllong, pendents del partit, també, per cert, de la retransmissió televisiva. El que podem dir és que, finalment, no el podrem oferir pel canal de Twitch de Ràdio Sabadell per un tema de restriccions, permisos...
Una qüestió legal del que abans es coneixia com a Lent.
Sí. Bé, una cosa una mica un pèl estranya, perquè al final fem aquesta producció del senyal televisiu, però bé, el que sí que podrem fer és una fórmula Futbol Club, com fem amb el futbol. És a dir, que la narració de Ràdio Sabadell, amb l'Enric Carnell als comentaris, la podrem seguir a la plataforma d'European Aquatics, allà el Club Natació Sabadell l'ha penjat a les seves xarxes socials. A diferència de Futbol Club, Adri, deixa'm dir que és gratis el partit, que no cal pagar 5 euros ni una subscripció.
Doncs tindreu el Vitoria aquí narrant el partit. Gràcies, fins ara, Pau.
Adeu.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I en bàsquet, tercera derrota consecutiva del Club Natació Sabadell a la Supercopa Masculina. Edu Gutés, què tal, com estàs?
Hola, Adri.
De les tres, la de dissabte passat segurament va ser la més dura, la més contundent, 74-97, contra el Cornellà, que arribava a les naus, per ser, Edu, com a líder invicte.
Sí, efectivament, el conjunt nadador que es va col·locar 10 punts amunt en el marcador al primer quart, però ben aviat es va capgirar la tendència a favor dels cornellarencs, que ja van marxar al descans amb 13 punts d'avantatge. A la segona meitat encara van eixamplar més aquesta diferència. El tècnic Pol Velázquez no posa excuses de la dura derrota, tot i haver jugat contra una de les millors plantilles d'aquesta Supercopa.
La valoració del partit, tot i que evidentment per mi Cornellà és una de les millors plantilles de la Lliga, la valoració no és positiva, perquè bueno, penso que hauríem pogut estar molt millors i més sòlids en coses que estem treballant habitualment, que són bàsics, no? En defensa de balanç, en defensa de l'1 contra 1 i sent capaç de controlar el rebot, i crec que ens van superar en pràcticament tot. Com dic, Cornellà per mi és una de les millors plantilles de la Lliga, però no és excusa.
Diumenge a un quart de set de la tarda, pròxim partit d'aquest Sabadell a la pista del Martorell, que es troba a una victòria per sobre a la taula.
Això pel que fa a la Supercopa i al Natació Sabadell, un grau per sota a Copa Catalunya. El Sant Nicolau va patir la primera derrota de la temporada a casa en un partit ben estrany.
Doncs sí, 73-81 van perdre les de Jonathan Ramírez contra el Minguella després de començar guanyant el primer quart per 31-12 amb molta diferència, i en el segon pràcticament es va esfumar aquesta diferència, i en el darrer parcial els badalonins van capgirar del tot el marcador. Tot i aquesta desfeta, els col·legials són tercers amb 3 victòries i una única derrota, i deixen com a únic invicte el Vic, el qual visiten aquest dissabte a 6:15 de la tarda.
Gràcies, Gutés, fins ara.
Fins ara.
I en tenis taula, segona victòria consecutiva del Natació Sabadell a la divisió d'honor masculina, després de guanyar amb claredat el derbi contra els Amics de Terrassa. Aquesta vegada va tocar un altre triomf contundent, 1-5 a la pista del Susmàtic Badalona, de l'ex del club, Ferran Brugada. Aquesta vegada amb Luca Kidaxeli reforçant el Primera Nacional. La tripleta escollida va ser la formada per Mika O'Connor, Héctor Saavedra i un Xavi Casadevall, que admet que la victòria va ser relativament còmoda.
Va ser un partit còmode, no tant com indica el marcador, però sí que jo crec que mereixen la victòria sense cap tipus de dubte, però la veritat que molt bé. Un partit que vam jugar molt bé els tres, amb la qual tot perfecte.
Tres jornades i amb un balanç de 2 triomfs i una única derrota, el Natació Sabadell ja se situa tercer a la classificació, amb places de promoció de sense superdivisió. Aquest cap de setmana toca segon desplaçament consecutiu, serà la pista del Tramuntana de Figueres, el líder ara mateix del grup. El mateix Casadevall apunta que és un dels rivals a batre.
El seu objectiu és mantenir-se i tenen el millor jugador de la Lliga. Llavors, un cop es mantinguin, aquest jugador no... O sigui, un cop vegin que la permanència està assegurada, aquest jugador ja no jugarà més. El que passa és que, clar, mentre no estigui assegurada, jugarà aquest jugador que al final és que el que et dic, és el millor jugador de la Lliga. Llavors, clar, és un equip que canvia molt si porta aquest jugador o si no el porta.
Pendents, per tant, de l'equip empordanès i quin equip presenta. L'horari d'aquest Tramuntana Figueres Natació Sabadell de tenis taula serà dissabte a 5:15 de la tarda. Repassem alguna informació en format més breu. El Sabadell Rugby Club ha tancat, o tanca ara mateix, la classificació com a fanalet vermell, amb 2 derrotes en 2 jornades abans de rebre dissabte a 6:40 a la Roureda l'Espartans. En l'últim enfrontament, el conjunt arlequinat va caure 43-11 a la feixa llarga contra el segon equip de l'Hospitalet. L'endemà diumenge a la 1, segona femenina, l'hoquei Sabadell visitarà el Santa Perpètua. Les de Joan Esteve són 12, amb un punt més que el rival, però venen de caure golejades 0-14 contra la Roda. I a tercera masculina, doble aquí a Sabadell, a 6:15 el filial de l'hoquei Sabadell, també fanalet vermell del seu grup, rep un Manresa que és a mitja taula, i just després a 7:3 també a Soli Padrís, Sabadell Ripollet, 9è contra 12. Marxem ràpidament, enviant-vos una abraçada des del control de so del Toni González. Ara arriba el Notícies Migdia amb la Núria García al capdavant del Departament d'Informatius. Que passeu un bon dimecres, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'1 a 2 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.